Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia Posquita. Bon vespre, Josep Costa.
Bon vespre.
Bon vespre, Albano Donte Pachín.
Bon vespre, Txell i Costa.
Avui el tenim una mica lluny, l'Albano. Sabeu què m'ha passat aquesta setmana? M'ha passat una cosa que no m'havia passat mai, que és que m'ha parat gent al carrer dient-me... Sobretot, expliqueu-me què està passant a l'assemblea. És veritat que tenim una part implicada justament a la tertúlia Prosquita. En Josep forma part del secretariat, per tant, ens podrà explicar la versió del que passa. Per tant, avui us explicaré, intentarem resoldre i explicar una mica què està passant en aquest secretariat nacional de l'assemblea, però no podem evitar parlar també de l'amnistia, així que tenim força temes a tractar, així que comencem amb la tertúlia Prosquita. I com deia, la gent em preguntava què va passar dissabte a l'assemblea. En Costa ens explicarà, però abans de que ell ens expliqui la
seva versió... Jo era com en Albano.
Ah, és a distància.
Jo vaig assistir a distància, per tant, allà el que va passar dins la sala a mi em va passar una mica per alt. Només vaig sentir la gent que parlava davant el micròfon, diguéssim, tota la resta de... diguéssim, d'elements de l'ambient i de tot això se'n poden escapar a mi, per tant aquests elements potser en Arnau ens ho pot explicar una mica millor.
La Costa ens ha fet aquí que no havíem presentat, però hem cobert avui també la tertúlia a l'Arnau Lleonard, que és qui ha seguit i de fet és qui normalment segueix tot el que passa a l'assemblea. Per tant, ja us passareu els contactes a Josep Costa i Arnau Lleonard a partir d'ara, perquè em sembla que haureu de parlar sovint per intentar entendre què passava. Perquè la veritat és que, Arnau, tant tu com jo que hem parlat amb diversa gent, versions n'hi ha moltes, no? Però intentarem explicar allò que coincideixen tots per intentar anar als fets de les coses que van passar i intentar aclarir dades, no? Comencem pel principi. La reunió comença i només comença ja hi ha una sorpresa, i és que tothom donava per fet que Lluís Llach seria el president de l'Assemblea sense masses dificultats, i de cop es presenta Josep Punga, que el gran primer dubte és qui és Josep Punga, no?
Sí, Josep és un candidat que ningú no s'esperava, no? Que presentés la seva candidatura a la presidència. Al principi del ple han de dir quins secretaris es postulen per a cada càrrec. Que en Llach s'arribés a postular era una cosa bastant previsible, perquè havia estat el candidat més votat a les eleccions per les bases. Però llavors també apareix aquest noi de 27 anys, en Josep Punga, que entra al secretariat elegit pel Bloc Jove. Perquè ens entenguem, a les eleccions del secretariat nacional de l'ANC hi ha els candidats que es presenten pel Bloc Nacional, que són aquells que consideren que són prou coneguts arreu de Catalunya, que els pot votar tothom, i d'allà, per exemple, en Llach ha estat elegit pel secretariat nacional, en Josep Costa també, i l'ha pogut votar més gent. Després hi ha el Bloc Territorial, que vota cada comarca o cada regió, no sempre coincideix amb les comarques. El Bloc Sectorial, que són d'aquelles persones que estan adherits a alguna assemblea sectorial, com pot ser Artistes per la Independència, LGBTQ+, per la Independència, Gent Gran per la Independència, tot això és el Bloc Sectorial. Llavors, després hi ha el Bloc Juvenil, que és en aquest que s'ha presentat en Josep Punga, que són els socis que també formen part de l'ANGI, que és l'entitat juvenil adherida a l'ANC. Llavors, hi ha dues places del secretariat nacional que estan reservades per als joves en aquest bloc juvenil. S'hi han presentat tres candidats, només molt poca participació, i a més, molts pocs joves van votar en aquestes eleccions. Llavors, tenim el resultat que en Josep Punga és el candidat més votat del bloc juvenil. Sembla que dobla el següent candidat, però només rep 32 vots. Són molt pocs vots, però realment és que tampoc no tenia l'oportunitat que el votessin més gent, perquè ell només el podien votar aquells membres de l'ANC que fossin joves, i els joves van votar poc. Llavors tenim això, no? En Josep Punga, amb 27 anys, elegit pel Bloc Juvenil, ell és economista, treballa al Banc Sabadell, va militar un temps a Convergència Democràtica, i sabem que ell fa com un discurs a favor de reforçar també el discurs més nacionalista i el tema de la regeneració en l'independentisme.
Dilluns nosaltres a VilaWeb publicàvem una entrevista precisament a Josep Punga amb la intenció de conèixer una mica més qui era i què proposava. Ens deia això, entre altres coses.
Dient que vivim en un territori en disputa. Un territori on hi conviuen dues, no diré ètnies, però sí dues identitats etnoculturals que lluiten per poder i per l'hegemonia i per... Doncs jo des de que vaig escolaritzar-me, des que vaig contactar, des que vaig socialitzar, doncs tinc clar que la terra en la qual he nascut és la terra històrica i vinculada al grup etnocultural català, del qual formo part, del qual m'he integrat a partir de la llengua, que és el gran vehicle inclusiu d'identificació catalana, i que en un context d'un estat en el qual la primacia hegemònica i la primacia etnocultural i lingüística és dels castellans, que són totalment bel·licosos i bel·ligerants amb la identitat catalana, doncs fa que arribis a la conclusió lògica de que en aquest estat no pots continuar persistint, visquent sota la teva identitat, la teva cultura i els teus costums. Llavors, això que em fa independentista des de molt petit.
M'agradaria aclarir una cosa, i és que aquests dies passen coses una mica surrealistes, i és que publiques una entrevista i llavors tothom et diu m'esteu defensant aquest candidat? No, senyors, estem informant, simplement, i... No és per justificar-nos, però aquesta entrevista es va fer dijous abans de que sapiessin que fins i tot ell es presentaria a la presidència de l'Assemblea. Després se li va trucar per telèfon per afegir tres preguntes per intentar entendre el context i aquesta entrevista es va fer prèviament amb el compromís que no es publicaria fins dilluns. En cap moment Punga ens va dir que tenia la intenció de presentar-se i nosaltres la vam fer perquè creiem que gent jove tingui veu és important, saber què estava passant en secretariat era important i per tant vam buscar opcions per poder entrevistar, que és la nostra feina, en definitiva, entendre què passa i ja està. No posicionar-nos ni fer candidatures per ningú ni res de tot desplegat. Ho dic perquè, com que ja sé que tot plegat en aquests dies l'ambient està, que si dius qualsevol cosa ja ets d'uns o d'altres, com avui deia el Partal, jo sóc lliure. Per tant, avui defensava que Lluís Llach era lliure. Doncs senyors i senyores, crec que tots els que estem aquí també ho som. Tornant al que passava dissabte, Arnau, hi ha diverses votacions, no? És a dir, el que passa dissabte és que hi ha diverses votacions, però mai s'aconsegueix els dos terços necessaris per obtenir la presidència per part de Lluís Llach, malgrat que sempre aconsegueix bastants més vots que no Punga.
Clar, hem de tenir molt en compte aquesta norma dels dos terços, que en principi existeix perquè qui presideixi l'ANC sigui una persona que té un suport ampli, no?, dins del secretariat, però és veritat que en eleccions anteriors ja ha estat objecte de... Bueno, sempre dona lloc a polèmiques. El que van passar 5 votacions durant les llargues hores que va durar el ple. Va començar a les 9 del matí, a les 8 del vespre no s'havia resolt i es va ajornar per aquest dissabte vinent. I es presenten al principi, no? Com dèiem, Llach presenta la seva candidatura, fa un discurs on explica què proposa ell per l'entitat i Josep Punga també. Primera votació. Lluís Llach treu 43 vots, Josep Punga en treu 27, hi ha una abstenció i una persona que no vota. Aquí els dos terços eren 48 vots, en Llach en treu 43, no hi arriba. Tornen a fer una altra votació, no hi arriba, i a partir de tercera votació, Josep Punga el que diu és que ell retira la seva candidatura i que passa a votar en blanc. Llavors també el que passa en la quarta votació que hi haurà és que a les 20 persones que potser han anat oscil·lant a vegades una mica més alta o baix, passen a votar també en blanc. No... Només queda un candidat, oficialment, a la presidència, però tampoc no pot arribar allà que ser proclamat president perquè no aconsegueix prou suport perquè la gent vota en blanc. En un moment donat també hi ha qui suggereix que potser el que caldria és, mira, ni Llach ni Punga, que surti una tercera persona, un candidat de consens, que diuen, però això també es descarta i es tira endavant també perquè Lluís Llach ja ho ha dit públicament, no?, que ell no es vol fer enrere i que aquesta minoria que l'està bloquejant i considera que si els seus candidats no tenen prou suport, el que han de fer és donar-li suport a ell. Llavors, a la quarta votació, a la quarta votació és aquesta dels vots en blanc, i a la cinquena, en Llach es queda només a un vot d'aconseguir la presidència, un vot que matemàticament és menys. Què passa? Ell rep 45 vots a favor i hi ha 21 vots en blanc, un vot nul i una abstenció. En un primer moment, la mesa arriba a anunciar que en Llach és elegit president, perquè si no comptem l'abstenció, aquests dos terços són 44,6. Ell, en Llach, n'havia rebut 45, per tant, és més que el 44,6. Però després s'ho remiren i se n'adonen que no, que sí que hem de comptar aquesta abstenció. Llavors, comptant-la, els dos terços són 45,3. És molt poc, però, per tant, amb 45 vots no arriba als dos terços.
Uh-huh. Decimal, tant, els vots... Ve de 0,333, sí, no? Diguéssim.
És un decimal que pot dividir el vot, però es queda a la pràctica és un vot més. Uh-huh. O una persona que no hagués votat en blanc.
Ara, Arnau, el dubte és què passa aquest dissabte, no? Perquè, en principi, aquest dissabte hi ha un nou ple, es diu ple, correctament? Sí.
Aquí hi ha un punt important, perquè no és un nou ple.
És el mateix ple.
És la situació del mateix ple.
Vale. No, digues, perdó.
Sí, perquè això és rellevant. Com que és la segona sessió, continua allà on es va quedar. I on es va quedar és que només quedava un candidat en les votacions, perquè Josep Punga, recordem, ja s'havia retirat i els seus partidaris havien passat a votar en blanc. Si ara en aquesta nova sessió no hi ha cap canvi i en Llach diu, doncs jo em retiro també, i llavors no queden candidats i s'han de tornar a postular, aquí partim de la situació que fins que només queda un candidat i pot persistir persisteix el bloqueig o l'elegeixen amb ell o en Llach fa un pas enrere. Però ara, tal com estan les coses, la partida, les fitxes, tal com estan disposades, no hi pot haver un altre candidat. Així és, en principi, com ho interpreta la mesa.
Perfecte. Doncs, Arnau, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre això. Ara veurem què opina de tot plegat un dels implicats. Costa, ho hem explicat bé? Estàs d'acord amb el que hem explicat?
Sí, des de Vilaweb? Evidentment, ho ha explicat molt bé Arnau, tot el que va passar. Hi ha moltes més coses de context que, evidentment, sense estar allà dins, tampoc no es pot saber. Supos que el que és rellevant també de tenir en compte de tota la seqüència dels fets és la pausa per dinar, diguéssim, al matí hi ha dues votacions, a la tarda n'hi ha tres, i hi ha una pausa per dinar, i durant la pausa per dinar s'intenta parlar, s'intenta a veure si hi havia algun tipus d'acord, s'exploren i s'explora una opció, que és que en Josep Punga es retiri per ser vicepresident i donar suport a en Lluís Llach de president, i aquesta opció no hi ha acord, no fructifica durant el dinar, i després es planteja obertament en el secretariat i tampoc no té l'acceptació d'en Lluís Llach, bàsicament, que era el que havia d'acceptar-ho.
En Lluís Llach, de fet, ho ha dit públicament a Twitter, que ell no acceptava aquesta...
Correcte, sí. No estic revelant res que sigui secret, no, perquè ell mateix ho ha explicat i ha explicat les raons per les quals entenc que...
És a dir, ell defensa que si Punga és elegit vicepresident, cap problema, però que ell no vol arribar a un acord a canvi dels vots, no, diguéssim. Analitzant tot plegat, el problema no és que tot plegat l'únic que fa és afablir l'assemblea?
A veure, l'assemblea al final no deixa de ser més que una associació d'activistes independentistes. Uh-huh. I per tant, estrany seria que tal com està l'independentisme en aquest país, diguéssim, el conjunt del moviment independentista, que l'assemblea estigués en el seu millor moment. I per tant, no és que l'assemblea sigui un reflex del moviment independentista, és que l'assemblea, diguéssim, és un lloc allà on les dinàmiques, les esperances, les frustracions, les decepcions del moviment independentista es viuen multiplicades per tres, diguéssim, perquè és gent que en la seva vida són independentistes abans de qualsevol altra cosa, no? I per tant, hi ha molta gent que potser la independència l'ocupa una hora a la setmana i els militants de l'Assemblea, els socis de l'Assemblea, la independència els ocupa les 24 hores del dia. Per tant, si la independència et provoca mals de cap, si ets soci de l'Assemblea segurament te'n provoca més que no si ets un ciutadà, diguéssim, que no està afiliat a cap partit ni a cap organització. No? Per tant, això és la primera constatació. És a dir, que si l'independentisme estigués en el seu millor moment, l'Assemblea segurament no tindria aquests debats.
Encara que sempre n'ha tingut.
Sempre n'ha tingut, però és a dir, hi ha, jo ho he estat mirant aquests dies, hi ha una ocasió en què la candidata a la presidència va obtenir el consens més ampli de la història de l'Assemblea. I va ser Carme Forcadell el 2014. Per tant, diguéssim, era un bon moment pel moviment independentista. I el 2014 no era precisament el pitjor any del món. I, per tant, en aquest moment hi va haver un gran consens, va treure més del 90% dels vots. I més del 90% dels socis que varen votar a les eleccions la varen votar a ella, i va ser la presidenta. En aquest cas ja ho era, se va ser reelegida. I en aquestes eleccions, en Lluís Llach treu més del 80% dels vots dels socis, la qual cosa vol dir que és el segon candidat més votat de la història. Després d'anar Carme Forcadell el 2014. I això és una cosa que s'ha de tenir present, s'ha de tenir en compte, perquè vol dir que l'han votat, clarament, per mi, l'han votat gent de tots els sectors. És a dir, si fas els números, hi ha gent que, diguéssim, en aquestes votacions, en aquest debat, representa que són enemics irreconciliables, però que en les eleccions hi ha centenars de socis que els han votat a tots dos. És a dir, hi ha centenars de persones que han votat en Lluís Llach i en alguna de les persones que no l'han votat com a president. Això és una mica la complexitat també de tot plegat. En tot cas,
bueno, perquè en definitiva les eleccions no són per votar un president, clar, és per votar un secretariat.
Clar, tothom vota més de 10 persones, com ho has dit abans, no? Es vota el bloc, sí, el bloc sectorial, el bloc territorial, el bloc nacional, és a dir, per tant, tu estàs votant al mateix temps moltes persones. A veure, però centrant-nos també en l'origen de tot plegat, jo crec que, a part del desconcert i del desànim que hi ha en el món independentista, que d'alguna manera l'Assemblea és una càrrega, una llosa que porta damunt, perquè té la missió de trobar solucions, de trobar propostes, de trobar idees per desllorigar la situació. És a dir, els que no són independentistes no els hi preocupa la situació de l'independentisme. Si algú que les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, pensa en la independència i treballa per la independència, evidentment estarà bastant obsessionat en trobar fórmules per solucionar l'atzucac en el qual està l'independentisme, i això és l'Assemblea. La passió amb la qual estem intentant trobar idees i fórmules i per sortir d'aquest atzucac és el que explica tot plegat. Això ve també amb el debat de la llista cívica. No es pot obviar tot el debat de la llista cívica. Jo he dit moltes vegades que el resultat de la consulta de la llista cívica va ser miraculosament acceptat per tothom, però que tenia el potencial de provocar greus discrepàncies dins una societat. De fet, havia provocat dimissions, havia provocat conflictes, manifestos, havia provocat malestar de molta gent, i al final el resultat va ser, ja et dic, acceptat per tothom amb molta esportivitat, i jo crec que, bueno, potser
també el moment polític, suposo que va ajudar.
El moment polític va ajudar molt. És a dir, no? El fet de que quan es va donar el resultat ja s'havien convocat les eleccions i que bàsicament ja no s'hi podia fer res.
De fet, jo vaig entrevistar la Dolors Feliu i em deia, no?, que ells creien que en part, és a dir, que les votacions havien anat d'una manera fins al moment que es va saber...
És una hipòtesi.
És a dir, que ells creien que va haver-hi un canvi en el moment que la gent va saber que hi havia convocat les eleccions i que va entendre que no hi havia prou marge per poder-ho gestionar.
La gent que va votar sí a la llista cívica estaven alleugerits de que hagués sortit el no.
Correcte.
Per dir-ho clarament. Sí. Ara, això no exclou que hi ha dos visions molt diferents, bastant incompatibles entre elles, sobre l'estratègia política que ha de fer servir l'Assemblea per tractar de revitalitzar i de tirar endavant l'independentisme. I els que pensen que la llista cívica, o els que pensaven que la llista cívica era una opció, fan un diagnòstic i fan una lectura política del moment diferent dels que estaven en contra de la llista cívica, que feien una altra lectura i plantejaven una altra estratègia. I això sumat a, diguéssim, a les esgarrinxades que portava la gent del conflicte que hi havia hagut per tot el procés de consulta sobre la llista cívica, crec que és impossible negar que va esclatar el dissabte passat a les 4 de la tarda.
Per tant, tot el rato estem centrant-nos en noms, i ara donaré veu a l'Albano perquè poden estar aquí avui de convidat. Tot el rato estem parlant als periodistes, fins i tot els implicats a Twitter, de noms, però el problema és de projecte.
Jo crec que hi ha moltíssima substància política, estratègica, organitzativa i de projecte darrere. És a dir, si tu tens si el que ha d'alguna manera tensionat l'Assemblea en els últims anys és el debat de la llista cívica, és que és evident que hi ha una discrepància política, estratègica i sobre el paper de l'organització en el moviment independentista que no està resolt. I és evident que això està en el centre del debat. Una altra cosa és... perdó, una altra cosa és el que deia, que moltíssima gent que estava a favor de la llista cívica ha votat en Lluís Llach, també en el secretariat. Per tant, en Lluís Llach no és en puritat un candidat en contra de la llista cívica, tot i que ell es va posicionar molt clarament en contra. Però la gent que l'ha votat, molts estaven a favor de la llista cívica. I en Josep Punga, quan es va postular de president i li varen preguntar explícitament sobre el tema, ell va dir que el debat de la llista cívica està superat, que ell no pretén ni proposa reobrir aquest debat, que, evidentment, tot el debat polític sobre l'estratègia de l'independentisme, ell té un posicionament molt clar, però que el debat de la llista cívica està tancat perquè es va votar en una consulta i tothom l'accepta i jo crec que la voluntat és passar pàgina d'aquesta fórmula, però el debat de què fem si els partits no fan la feina, al final és la pregunta del milió d'euros.
Albano, què penses de tot plegat?
Bé, jo estic de l'altre costat, diguéssim, d'on està en Josep. Jo no només no formo part del secretariat, sinó que fins i tot no voto. No sóc soci de l'ANC, malgrat que m'he passat anys anant a actes de l'ANC i m'he passat anys treballant amb gent de l'ANC. Per tant, jo veig tot això com ho veiem la majoria dels que estem veient aquest moment que està vivint l'ANC, no? I jo crec que vist des d'aquest punt, des d'un punt de gent que creiem que tenim claríssim que l'ANC és una eina molt important, que la gent que fa l'ANC arreu del territori, i això sempre ho he dit aquí a la tertúlia, és una de les millors coses que conservem després de tants anys d'usos com hi ha hagut en aquests últims 7 anys. Clar, veiem el que està passant amb molta preocupació, no? A la vegada, també és veritat que el fet de que una organització política tingui debats polítics potents, que la gent es baralli, que la gent contraposi idees, tampoc ha de ser dolent necessàriament, en el sentit de que, escolta'm, les grans unanimitats normalment solen amagar que hi ha o poc projecte o poc debat, i per tant sí que ho mirem amb preocupació, jo ho miro amb preocupació des de fora, i a la vegada vull mantenir aquesta preocupació a ratlla perquè dius, escolta'm, si és una organització sana, ha de tenir debats. I moltes vegades aquests debats poden ser una mica desgarrinxar-se, i això qualsevol persona que hagi participat en qualsevol cosa política sap que això va així. Després, clar, vist des de fora, un podria dir, i tots, i ho hem vist a Twitter, i ho hem vist a les xarxes, ho hem vist fins i tot a mitjans de comunicació, tothom preguntant-se què passa allà dintre, què no passa. Clar, per una banda, totes les dades i totes les claus d'aquest debat són internes. Ara en Josep ens explicava algunes claus, però és a dir, a diferència d'unes eleccions obertes on vota tothom, diguéssim, l'ANC no té, diguéssim, l'obligació d'explicar-nos a tots què és el que estan debatent, entre altres coses, perquè és un procés intern. Dit això, jo des de fora noto, i això crec que sí que no és gaire bo per l'Assemblea, que no entenc el fons polític del bloqueig, perquè, primer, és evident que hi ha un bloqueig. Si tenim un candidat, sigui qui sigui, que té, que li falten 0,33 vots per ser escollit i no és escollit, vol dir que hi ha una altra part de la gent que fins i tot quan es retira un candidat té com a objectiu fer saltar el candidat que encara no té la majoria. Clar, a mi la primera cosa que em surt de dintre és que m'expliquin els que no volen que Llach sigui candidat, que m'expliquin quin és el motiu concret, perquè és evident, i a més, no només és evident, és legítim, perquè seguint els estatuts de l'ANC sembla que això és així, aquesta minoria té el dret a veto. El té, perquè així ho recullen els estatuts. Jo el que no sé és com expliquen, i tampoc sé si puc demanar aquesta explicació, perquè, insisteixo, sóc conscient que és un debat intern. Però vist des de fora, escolta'm, aquells que no volen que Lluís Llach sigui el candidat, imagino que dintre dels debats de l'Assemblea pues això s'està explicant, o no. Però, clar, sense aquesta informació és molt difícil entendre què està passant. Jo no sé, i això ho volia preguntar en Josep, tots aquests debats de si en Llach s'ha de retirar, si un de... i aquesta és una altra cosa. Això de que hi ha un que té una majoria però no suficient, li diuen que se vagi perquè hi hagi un tercer candidat de consens, en realitat és un triomf dels que proposen el bloqueig de l'altre candidat. Bé, jo el que li volia preguntar a en Josep és, aquests debats, que entenc que són interns i que hi ha coses que se'ns escapen, els que ho mirem des de fora, s'estan tenint dins del secretariat, però la pregunta, tota la gent que vota, tots els socis que han votat, tenen accés a quins són els punts i les discussions que ens han portat a aquesta, o que han portat a aquesta situació momentània, o no? O un cop els socis ja han votat, això és un debat que només correspon a la gent del secretariat?
Com a soci et diré que no.
No, a veure...
És a dir, jo vaig votar les eleccions i a mi ningú m'ha informat. Bueno, jo m'he informat perquè soc periodista i he trucat als meus contactes, però no he rebut cap correu de l'Assemblea informant-me d'això.
No, el que segurament tots els socis, si hi tenen interès, poden fer és recuperar els debats que hi ha hagut durant la campanya de les eleccions, això que sí. Estan penjats a YouTube, em sembla, tots ells, o la majoria, i sí que es pot veure el contrast d'idees, és a dir, podem recuperar les propostes d'en Lluís Llach, podem recuperar les propostes d'en Josep Punga i les de tots els altres membres del secretariat en aquests debats, que se'n varen fer bastants, no? Uh-huh. Vaig veure que n'hi havia bastants penjats a YouTube perquè la majoria es valen fer telemàtics, o fins i tot aquells que no ho eren tenien una connexió telemàtica i estan gravats.
No sé si és recuperable això, però també si no tenies el temps de tenir els debats, quan votaves podies mirar les preguntes que se'ls havien fet escrites per saber exactament també.
Efectivament, també hi ha un debat, una intranet allà on hi havia debat i que evidentment qualsevol soci podia fer-li una pregunta a un candidat sobre què pensava d'un determinat tema o no. A veure, jo aquests dies he parlat amb moltíssima gent del secretariat de fora i de l'ANC i de gent que no ho és. L'única persona amb la qual no he parlat és el periodista que es va inventar que jo em presentaria de president. Amb aquest no hi he parlat, no m'ha dit res. I que també després han dit que jo m'havia despenjat de la cursa. És a dir, amb aquesta persona no he parlat, però amb tots els altres sí. Dit això, el que jo veig és ganes de parlar d'això com s'arregla, de quina és la fórmula més integradora i que més permeti desencallar la situació i tornar a posar l'Assemblea en moviment i tots a una. Al final, la bona sort i la mala sort és que el debat que hi ha hagut aquests últims anys es va resoldre, jo crec que prou bé, perquè tothom va acceptar el resultat, però bé, estàvem la meitat a un costat i la meitat a l'altre, és a dir, va ser el 50% el resultat de la consulta sobre la llista cívica. Per tant, el que hem de ser conscients tots és que no podem tirar endavant l'assemblea sense, amb una meitat sense l'altra. Uh-huh. És a dir, ens necessitem tots, hem de ser-hi tots i hem de trobar la fórmula que tots hi puguem ser. I això no passa, diguéssim, per fer guerres personals o per fer estratègies que pensin només en persones i en càrrecs, etcètera, etcètera. Jo, la reflexió que faig és que s'ha de parlar de política, s'ha de parlar d'estratègia, s'ha de parlar de l'organització, de com engreixar millor la seva maquinària, de si els equips funcionen, i després, en tercer lloc, parlar de càrrecs, perquè aquests càrrecs siguin els que més s'adecuïn en aquests acords que, o en aquests consensos que puguem trobar a nivell polític. És a dir, l'organització podia estar dividida al 50% sobre el debat de la llista cívica, però en aquestes eleccions no està dividida així. Pel que deia, perquè no només hi ha hagut una persona amb un altíssim percentatge de votació, sinó que, de fet, per primera vegada a la història som dos. Uh-huh. Que a tots dos clarament ens ha votat gent que pensa una cosa i la contrària sobre el tema principal que ens divideix. La qual cosa ens està dient, crec jo, que la gent vol que l'assemblea tiri endavant, trobi fórmules d'unitat, trobi fórmules de que tots remem en la mateixa direcció, i que la gent no ha votat, curiosament, malgrat que el conflicte té aquest origen, la gent no ha votat en clau de sectors, en clau de blocs, en clau d'aquestes divisions estratègiques, entre altres coses, perquè es repartien, no circulaven entre els socis, circulaven unes llistes de candidats, hi havia una llista amb uns noms, una altra llista amb uns altres, i a l'hora de la veritat, el resultat de les eleccions el que demostra és que la gent es va passar per una banda totes aquestes llistes, perquè va acabar votant gent de totes les llistes. I segurament això és una lliçó que hem de prendre, que és que la gent de base, els socis de base, no estan per aquests blocs i aquestes faccions que durant un període de dies sembla que estan una mica embrallats.
També t'he de dir que crec que d'aquestes llistes després les votacions no quadren tampoc, no? Vull dir que aquestes llistes crec que no les vau fer ni els mateixos...
Ah, no, evidentment.
És a dir, van aparèixer unes llistes que ningú estava, que molta gent secretariat no estava ni implicada en fer aquestes llistes, ni sabien res, i que al final, quan es van mirar les votacions aquell dia, hi havia gent que estava en les llistes de Prollac que no va votar a favor de Llach. Vull dir que al final...
I al revés, sí.
I al revés, per tant, crec que
tenen una cosa, perquè el sistema electoral no permet fer candidatures. En el seu moment sí que es permetia, però es va eliminar això després. I aquestes llistes són meres recomanacions de vot que fan persones anònimes, o que uh-huh. N'hi ha una que és de Poble Lliure, vull dir que és una mica com oficial d'un sector polític, però que, evidentment, jo no sé quantes llistes hi havia, em sembla que hi havia 3 o 4. Tinc entès que el meu nom sortia en alguna llista, ningú em va demanar permís, ni jo vaig autoritzar que se'm posés en cap llista, i afortunadament molta gent em va votar o em va deixar de votar al marge absolutament de que jo estigués en aquella llista o no hi estigués.
Per tant, Costa, per acabar aquest tema i entrar amb l'amnistia, que avui és el dia, bueno, no sé, ja hem fet tants dies de l'amnistia que sí. Ja no sé si avui és el dia.
La setmana passada ja em vau parlar sense mi, també.
Però entenc que confies que aquest dissabte hi hagi un consens i que es puguin arreglar les coses, pel que estàs dient.
Jo crec que hi ha marge per arribar a acords i per posar en comú tot allò que ens uneix. A veure, al final...
Esperem abans que les 8 del vespre,
sense,
no?
Sí, no. Si se troben fórmules, jo crec que es trobaran abans de la reunió, vull pensar, però el que jo crec que hi ha és que l'independentisme passa per un moment convuls, que els partits independentistes acaben de perdre la majoria del Parlament, vull dir que això és un fet d'una transcendència política i social brutal. Si l'assemblea no estigués sacsejada per la desfeta electoral, per la situació política de la... i tot plegat, seria estrany, seria molt estrany, no?, que no estiguéssim tots realment fent un procés de catarsi i de reflexió de cap on podem tirar endavant. I jo crec que, a veure, també seré modest, el dissabte no arreglarem els problemes de l'independentisme.
Bueno.
Fins, ni tan sols arreglarem els problemes de l'ANC. El que segurament arreglarem és que triarem una nova direcció i un nou secretariat i que tirarem endavant tots junts. Això serà el principi d'arreglar els problemes de l'ANC i jo sí que tinc l'absoluta certesa que els principals problemes de l'independentisme, qui té la possibilitat de trobar la fórmula, és principalment l'ANC.
Malvano, canvio de tema abans, sí. Però crec que vols afegir alguna cosa.
Molt succint, i en relació a el que jo deia de el que jo preguntava sobre fins a quin punt la gent, els socis de l'ANC, ara mateix, durant aquest debat, són coneixedors dels detalls. Entenc que va haver-hi tot aquest procés molt net, no? Previ de debats. De fet, l'ANC té tota una sèrie de normes, no? Perquè el debat previ a les eleccions sigui net, que no es facin servir, diguéssim, els espais mediàtics, que no es facin servir per fer campanya. És a dir,
sí, bàsicament, supos que tothom sap... explicar, no? Que bàsicament aquí no vam parlar durant una setmana sobre l'assemblea perquè es presentava Josep Costa i si en parlàvem ell quedava... ell no tenia l'opció de presentar-se, per tant, nosaltres en cap moment vam parlar de l'assemblea. La setmana passada en vam parlar perquè el Josep Costa no hi era.
Per això, m'agradaria fer un paral·lelisme. Normalment, en els processos electorals de partits, es tiren els plats pel cap durant la campanya i després arriben a acords. L'assemblea sembla ser que funciona just al revés. Durant la campanya és modèlica, la gent presenta i participa en els debats i el problema sorgeix després. I jo crec que això és una, fa que... O sigui, aquesta manera contrària a com funciona en el cas dels partits fa bona a l'assemblea en el sentit que en els partits molts escarafalls abans de les eleccions, però després tot on corre a pactar. I aquí sembla ser que és al revés. Es fan debats de fons, sense escarafalls, intentant buscar solucions, i després, escolta'm, la gent es defensa i hi ha escarafalls. Jo prefereixo que els escarafalls siguin ara. Dit això, independentment de qui, de com surti aquesta qüestió, jo crec que una de les primeres feines que tindria el nou secretariat o la nova direcció, no sé com es diu, és a dir, quan s'hagi solucionat això, l'Assemblea Nacional, una de les seves prioritats és tornar i explicar-li a la gent com ha anat tot i quins han estat els processos. Per què? Perquè al final... ser president de l'ANC o ser membre del secretariat de l'ANC només té sentit, com vaig dir la setmana passada, si a cada poble hi ha 4 o 5 persones que continuen enganxant cartells, que continuen muntant xerrades i que continuen estant, diguéssim, mínimament en contacte en un grup de WhatsApp. Perquè si no, sense això, ser president de l'ANC o ser del secretariat de l'ANC és res. Per tant, no sé, com, ho poso sobre la taula com a expressió de desig, que sense abjurar de l'enfrontament i del debat polític agre, a la vegada dir, escolta'm, que tothom que fa que l'ANC sigui l'eina que crec que és interessant i que cal cuidar, doncs que tothom sàpiga com ha anat per posar-se a treballar i perquè justament davant de la situació que tenim, si a més l'ANC no funciona, encara estarem pitjor. I com que la idea és anar millor, doncs veurem. No sé si pots traslladar això, Josep, allà en alguna... quan s'estiguin tirant plats pel cap, digues, si l'Albano diu que no sé què.
Jo crec que, ja amb això acabaré, que les qüestions personals, les qüestions de personalitat, les rivalitats i tot això sempre són molt importants i fan tots els titulars, però tots començarem a anar pel bon camí quan parlem d'idees, d'estratègies, de propostes, de projectes i baixem una miqueta el soroll dels últims dies.
ens queda un quart d'hora, per tant hem de canviar de tema. Crec que continuarem parlant de l'assemblea i dels projectes que comença aquest nou secretariat, per tant tindrem temps de continuar parlant. Però deia, només arribar, el Josep m'ha dit, avui és un dia històric, no? Fem-me broma. I és que avui s'ha aprovat finalment l'amnistia, després de parlar-ne durant 6 mesos. En aquesta tertúlia n'hem parlat del dret i del revés, l'hem analitzada, l'hem reanalitzada, com els canvis que hi ha hagut, etc. Un cop aprovada, suposo que molta gent el que els pregunta és, i ara què? I ara què més a primera vista que tindrem és, i de fet ja el tenim, no? Perquè de moment el que sabem és que els fiscals del Suprem suposen a retirar les ordres de la detenció de Puigdemont, Comín i Puig. Per tant, ara què és? Ara què farà què faran els jutges?
Deixa'm dir que tots els arguments que hem fet aquí sobre l'amnistia els podríem repetir aquí una altra vegada. Jo no he estat mai partidari de l'amnistia. Jo estic creuant els dits perquè l'amnistia no m'afecti a mi, que no em tombin els recursos que tinc per culpa de l'amnistia. En tot cas, això és una qüestió molt personal. El tema dels fiscals del Suprem no es podia saber que passaria això, diguéssim, no? Jo crec que
no ho tenien a punt ni res,
no ho teníem preparat ni res, no? Ara no sé si la notícia, això potser ho saps tu més que jo, perquè jo estava en un curs i la notícia dels fiscals ha sortit abans o després de la votació del Congrés?
Després.
O sigui, han tingut temps de redactar l'informe després, no?
Bueno, jo no crec que aquell informe fos redactat després, però sí, s'han esperat a la votació.
El tenien preparat a punt, no?
Bueno, de fet, potser s'esperaven que Vox, perquè hi ha hagut un moment que semblava que el que estava intentant Vox és que no es votés avui directament, boicotejant el ple.
Bé, que estrany, no? Aquests sempre els grans demòcrates, tant al Parlament de Catalunya com al Parlament espanyol, sempre intentant guanyar les coses i impedint que es voti. A veure, jo crec que la cosa nova, bueno, tampoc és nou, però vull dir, una cosa que crec que és important de comentar, avui he sentit fa una estona el president Aragonès, el futur expresident, en qüestió de setmanes,
O no? Costa que encara podem anar a repetició d'eleccions.
Tens raó. Però, bàsicament, fent un discurs absolutament des del planeta Mart, no? Dient que s'ha acabat la repressió, que és una gran victòria, alegrant-se per no sé quantes coses, i tu dius, però quina repressió s'ha acabat? Però que no has escoltat els fiscals del Suprem? No s'ha acabat cap repressió? És a dir, i l'única repressió, i això ja és repetició, però crec que cal insistir-hi, l'única repressió que s'acaba és la de la gent que deixa de lluitar. La gent que continua lluitant, no se li acabarà la repressió. L'amnistia aquesta té efectes fins al novembre del 2023. Si la gent continua lluitant, continuarà la repressió. I ens ho recordaran per activa i per passiva. Jo, evidentment, tinc tota l'esperança per aquelles persones anònimes que han lluitat, que han assumit riscos, que han tingut represàlies de l'Estat, que tota aquesta gent podrà tenir un benefici personal de l'amnistia si el desitja. A part d'això, políticament, no hi ha res a celebrar.
Deies ara, no hi ha res a celebrar. Avui, qui parlava també de victòria, i Aleix, et faig un canvi amb el guió planificat, era Míriam Nogueras, que també en el seu discurs parlava d'això, de victòria. L'escoltem.
Avui no es perdona. Avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola. Aquesta llei no és perdó, ni és clemència, és victòria. Una victòria democràtica i col·lectiva. I com a ciutadans, el fet de no sentir-nos espanyols o el fet de defensar la nostra nació, la nostra llengua, la nostra cultura, o defensar el benestar dels ciutadans de Catalunya, de tots els ciutadans de Catalunya, o defensar les nostres empreses i la nostra economia, defensar la independència de Catalunya, o anar a manifestacions i fer-ho de manera pacífica i democràtica, ens ha portat a l'exili, ens ha portat a la presó.
Albano, parlava això sí. de Victòria, la Míriam Nogueras, avui al Congrés.
Sí, clar, l'aprovació d'una llei d'amnistia és un fet polític i, com tots els fets polítics, depèn profundament de com cada un faci la lectura del mateix fet. El fet és un, que és una llei d'amnistia, que està escrita com està escrita en castellà, per cert.
A VilaWeb la trobareu traduïda en català, no és oficial, però
Però traduïda. Ara tot això, no havíem quedat que el Congrés també es feien les coses en català, ara? Què ha passat?
No, sí que sé que crec que la Generalitat vol traduir-la oficialment, però
els papers del Congrés no es fan en català? No es va aprovar una reforma al reglament perquè es poguessin fer les lleis en català també, les propostes, a part de parlar en català, que es poguessin publicar el butlletí oficial en català i aquestes coses?
Exactament, això no ho sé. Jo sí que sé que nosaltres ahir, abans de fer la traducció, vam preguntar i ens van dir que el Congrés no la traduiria. Motivació no la sé.
Doncs això, que el fet és un, que tenim que hi ha una llei, i que aquesta llei, cada un dels actors polítics, com a fet polític que és, la interpreta políticament. La interpretació que menys m'interessa, des del punt de vista nostre, a Catalunya, és la interpretació del PP i de Vox, és a dir, trenca Espanya, no sé què, no sé quantos. Doncs això ja ho donem per descomptat. Per tant, atenció amb pensar que perquè a Vox no li agrada és una llei bona. Aquestes coses les hem de deixar de banda perquè són d'un infantilisme polític important. A mi m'interessa els altres discursos en qüestió. Per una banda, hi ha el PSOE, que òbviament la ven des de la seva perspectiva. La seva perspectiva és, escolteu, aquesta llei serveix per unir Espanya en la mesura de que l'aprovació d'aquesta llei tanca un procés de separació entre catalans i l'agenda del reencuentro i tot això. Aquesta és la visió que ven legítimament el PSOE. És un dels que ha votat a favor i ha votat per els seus interessos. I així ho explica. De l'altre costat tenim els independentistes, els partits independentistes, que fan la seva pròpia valoració de la llei amb molts matisos, evidentment, però que bàsicament també posen sobre la taula que és un triomf, òbviament, perquè si no, no l'haguessin votat. Jo la reflexió que em sembla interessant a partir d'ara és, diu Míriam Nogueras, serà una victòria, no? O sigui, aquesta llei és una victòria històrica perquè hem obligat a l'Estat... Bueno, això és part del relat. Des del meu punt de vista, serà una victòria en la mesura que aquesta llei no serveixi justament per el que diu el PP, el PSOE, que és per tancar, pacificar i segellar definitivament l'agenda del reencuentro. I per això em preocupa una mica que la llei d'amnistia... No sé, avui quan veia els diputats independentistes abraçant-se com si fos un gran triomf, jo crec que, és a dir, òbviament que si l'han votat és perquè creuen que s'ha de votar, és evident també que pot ajudar a tota una sèrie de persones. Jo no dic, potser tan clarament com en Josep, que sigui dolent pel futur de l'independentisme, ara bé... Sí que crec que és dolent el fet de que celebrem una llei d'amnistia que és simplement retrospectiva, que la celebrem com si fos un gol de la Champions. Em sembla que no. Entre d'altres coses, primer, perquè encara està per veure quina efectivitat tindrà per tota la gent que està perseguida, i segon, per lo que deia en Josep, perquè si de veritat ha de continuar la lluita de l'independentisme contra l'Estat espanyol, perquè és que, clar, aquí ens oblidem, estem en lluita contra l'Estat espanyol continuarà exercint la repressió. I aquestes mostres d'alegria, jo entenc l'alegria personal d'aquella gent, molts d'ells diputats, que han patit en car pròpia... Escolta'm, però ara toca un anàlisi polític. I a mi veure, insisteixo, crec que no és dolenta en si per l'independentisme, aquesta llei d'amnistia. Escolta'm, potser calia... Ara, el que sí considero dolent és vendre això com el gran triomf contra Espanya. Perquè no és veritat. Perquè no és veritat. I no és veritat en la mesura... És a dir, si és un gran triomf contra Espanya és perquè el dia següent de la publicació de la llei d'amnistia, els partits independentistes continuen desafiant el regne d'Espanya i continuen treballant per trencar-lo i continuen treballant perquè ens acusin a tots de sediciosos un altre cop. Perquè si no es fa així, en realitat se li estarà donant la raó al PSOE, que el que diu és que amb això és el punt final. Ara els partits independentistes haurien de demostrar que el que diu el PSOE no és veritat. I això encara està per demostrar.
Jo us volia, us volia, precisament relacionat amb això que està dient l'Albano, avui m'han sorprès unes paraules de Gabriel Rufián que parlava de la pròxima parada i deia, pròxima parada, referèndum. Escoltem-lo.
Encara queda un partit, que per lo que sigui no està aquí, però que és molt important. El Partit Judicial Espanyol hi votarà. I tothom sap el que votarà. I forma part, i des d'aquí, con toda la humildad del mundo, interpelo a los demócratas españoles que no lo permitan, porque el a por ellos, en realidad, eran a por todos y a por todas. Propera parada, referèndum. I qui rigui, qui ho menystingui, que pensi, que recordi el que deia aquí, segons qui, per lo que sigui, d'Esquerra Republicana fa 4, 3, 2 o un any de l'amnistia. El que estem votant aquí avui. Així que propera parada, referèndum. Moltes gràcies i visca Catalunya justa i lliure. Fins la victòria sempre!
Dic que em sorprenia allò del referèndum perquè, a més, aquesta setmana ho he sentit dir diverses vegades a Comín. Per tant, això significa que ara Esquerra i Junts volen tornar a posar sobre la taula un referèndum? Ho deia en el sentit que deia l'Albano de continuar la lluita, Entenc que la seva següent proposta és aquesta.
En els acords d'investidura de Pedro Sánchez es parla d'un referèndum consultiu convocat segons la Constitució espanyola. Això està escrit i està publicat. Per tant, entenc jo que si van per aquí... deu ser aquesta la negociació que volen fer. En tot cas, jo, complementant el que deia ara en Albano, jo crec que l'amnistia en si no és el problema. L'amnistia és el pacte polític que dona lloc a l'amnistia. És a dir, és el pacte polític que es fa per aconseguir l'amnistia que és nefast per l'independentisme. I és un pacte polític que inclou, per exemple, que la justificació jurídica, tot el preàmbul de la llei d'amnistia, fa urticària de llegir-lo. Com pots dir que és una victòria, una llei que tota la seva literatura de justificació fa urticària a qualsevol independentisme, que parla de constitució, de convivència, d'una... És a dir, a veure, per favor, de normalització política, no? Estan parlant de normalització, de pacificació, de reconciliació... Tot això és la justificació, el relat oficial, el que sortirà publicat al BOE només en espanyol, és el relat d'Espanya. No és el nostre. Sí, Míriam Nogueras té l'oportunitat de dir en català, en el faristol del Congrés, la seva opinió. Però allò que quedarà en els llibres d'història i en el butlletí oficial i en les sentències europees i en les sentències del Tribunal Constitucional és una llei que parla de reconciliació, de la unitat d'Espanya, de la Constitució i del reencuentro i de tot això. Per tant, el pacte polític és nefast i l'amnistia és bona per a la gent que se'n pugui beneficiar a nivell personal. Políticament, no és bona per l'independentisme en la mesura que transmet el missatge que el que varen fer no ha servit de res.
Albano, em queda un minut. No sé si vols afegir alguna cosa més sobre això
mira,
que estem parlant ara.
Mira, ho resumiré, els dos temes que hem tractat, en un. Per mi, el futur passa per la gent de l'Assemblea Nacional sectorial, gent gran, que, malgrat tot, s'ajunten i van a protestar davant de les portes de les estacions de Rodalia, aquesta, i per tota la gent de Barcelona que s'està organitzant contra l'insult de la Copa Amèrica de Louis Vuitton i de la Barcelona que Collboni. i els seus sequaces estan venent els grans fons d'inversió fent que la capital de Catalunya es converteixi en un parc d'atraccions. Em sembla que, independentment de les lleis d'amnisties que vulguin aprovar i dels reencuentros que vulguin vendre'ns, si hi ha futur és en la gent de l'ANC que està treballant a peu de carrer i en la gent que a Barcelona no permet que la capital d'aquest país es converteixi en un negoci per quatre poca vergonya.
Jo crec que una cosa també final, jo crec que el que ha passat avui s'ha de llegir en un context polític que hi està estrictament relacionat, que és la pèrdua de la majoria independentista al Parlament de Catalunya. És a dir, no es pot deslligar una cosa de l'altra. Hem arribat aquí pel camí perdent la majoria independentista al Parlament de Catalunya. Per tant, una victòria que ha tingut aquest preu polític, que és perdre la majoria del Parlament de Catalunya, no sé si és una gran victòria. En tot cas, també sobre el referèndum, l'estació del referèndum, no, sisplau, ara no vull cap referèndum. O sigui, ara que heu desmobilitzat l'independentisme, que heu desanimat la gent, que heu fet que se senti estafada, no, ara no vull cap referèndum.
Jo, per acabar, sentia l'Albano i he de dir que malgrat tot, malgrat haver perdut aquest Parlament, al carrer hi ha molta gent que continua sent independentista. És a dir, que tots continuem sent independentistes i ella, amb aquesta idea de la pacificació, no ho tindrà tan fàcil. Per això avui la Patum ha rebut amb esquirassades i amb crits d'independència a ella. Per tant, res està acabat, com hem dit sempre, i tot està per fer, que deien. Fins la setmana que ve.